I ara li donem la benvinguda a Pepe Montagut. Recordem que ell és el president d'AIDAN, de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Vostès ahir van tindre una reunió en el secretari autonòmic, en Javier Bertomeu. Ell és el secretari autonòmic de la Conselleria d'Agricultura, és així, no?
Sí, efectivament, la teníem pel dia 11, no va poder ser perquè no podíem acudir a aquestes hores, i la vam celebrar ahir. Ahir de matí vam estar parlant ell, que per cert, se va allargar més del que pensava, que més d'hora i mitja parlant en ell. Algo que és raro, perquè normalment als 20 o 25 minuts ja te tiren fora.
A lo millor és que tenien ganes d'escoltar-los, a dir...
Jo pense que allí vam dir dues coses que possiblement no hagin sentit fins ara. Referent a la Pinyola, concretament jo el primer que li vaig preguntar és, escolta, ells publicat en els diaris de que pareix ser cert que estan avançant en un tipus de, no sé, de documentació o d'accions que van a fer i tal. Pràcticament el que m'ha explicat no és res. L'únic que se centra de moment és el tema de les varietats híbrides i el que és el emmallat en els arbres. La primera que li vam dir, concretament li vam dir, mire, en la plana baixa no volem colmenes. No volem colmenes. Colmenes no en volem. No sé com, de la forma de dir, de cap de les maneres anem a acceptar nosaltres que ens fiquen colmenes en mig dels clementins.
És a dir, vostè el recibís el secretari autonòmic i el primer que li diu és...
Que no volem saber res de colmenes, que ho tinguem ben clar.
Ni arribem a un acuerdo...
No. Ahí no hi ha possibilitat...
Un punt intermig...
No n'hi ha ninguna possibilitat d'acuerdo. Per una raó molt senzilla, perquè nosaltres ens va perjudicar. Entonces, anem a parlar dels temes que efectivament han eixit damunt de la taula. A veure... El que estan parlant vostès de les varietats híbrides que no polinisen, han d'anar per plantó a buscar la varietat híbrida que vulga l'agricultor o que millor vagi al mercat. Si no saben encara quin tipus de varietats híbrides que n'hi ha, què van anar? A les varietats que protegides, que se paguen royalties, si no donen llicències. Jo veuré, si vostès compra un plantó d'una varietat híbrida i es diu, o plantons, i es diuen que planten, pues mire, menys de 4 o 5 anys no va encontrar ninguna solució. Però, a més, en aquest cas, què tindrien que fer? Quants agricultors tindrien que plantar les varietats híbrides? Quins tindrien que plantar? El primer que n'hi ha és una cosa que se diu llibertat. I llibertat d'elecció, la varietat que a mi me dona la gana plantar. I això ens va donar la raó. Diu, no, això sí que és veritat, no podem limitar la llibertat dels agricultors d'elegir la varietat que volien.
Sobretot si està dins de la seva terra, és a dir, l'empresari és el que decidís quin tipus de producte vol tocar.
Exactament. Per tant, el del tema de varietats híbrides, sí, poden pensar vostès, però pel dia d'ací 100 anys, ja per dir-ho així, no, d'una forma clara. Ahí no n'hi ha solució en el tema de varietats híbrides. Després, si anem al tema de lo que és en el mallat, pues muy bien. Quins arbres tenim que emmallar? Els que ara està produint polinització o tenim que emmallar els clementins? Qui paga el cost així? Perquè l'agricultor no pot, ni vol, ni té tampoc l'obligació de tapar els seus arbres.
L'emmallat perjudicaria a la collita? És a dir, un arbre emmallat patís mals?
A veure, l'arbre emmallat normalment és com si el tancaris dins d'una esfera que, bueno... transpira igual tot normalment, però clar, les abelles no van en la nona de les abelles perquè no poden arribar allí, pues no se produeix aquesta polinització cruzada entre les abelles.
Però imagines que la conselleria diguera, val, vaig a sufragar aquests gastos.
I no pot. Què va a sufragar? A veure, qui va... Perquè també hi ha una altra cosa que te comentaré també, que ahir sí que va reconèixer que menys mal que és la primera vegada que des de conselleria s'estan preocupant per algo futur. Arribarem a aquest punt. Entonces, lo del mallat, descartem-ho. Què mos queda? A veure, pues mos queda, en este cas, i bueno, pues no mos queda res. Ah, no mos queda res. No, perdona, senyor secretari, en fi, sí que mos queda algo. Primer, que han de pensar vostès que la Nadorcot d'ací 6 anys li s'acaba la protecció.
Sí.
I vostè no podrà impedir, ni ningú podrà impedir, que l'agricultor que considere que va traure més rendiment empelte de l'anador cot. I això sí que produeix una polinització tremenda. Què faran? Prohibir-la? No poden prohibir-la. Ell va reconèixer que efectivament ells no poden prohibir a un agricultor que llegisca la varietat que vulguin. Dic, i vostès han estudiat algun tipus de norma o algo que puga solucionar aquest tema? Perquè anem a encontrar-nos en un grandíssim problema. Dic, perquè així, mira, el que li diuen la Unió i el que li diuen Nava, ells només van defendre l'apicultura, perquè tenen els seus suficients afiliats d'apicultor, però així no tenen pràcticament res. Entonces, importa un poc que se polinitza o no se polinitza, per més que diguin el contrari. Per tant, què mos queda? Pues mire, escolta, agarremos a lo que diu, en este cas, la llei. Quien perjudica, paga. No és això? I entonces me diu a mi, això què significa? Dic, pues mira, significa una cosa molt senzilla. Vostès sí que poden establir un decret per el qual, si un perjudica a un altre al tant, pues, efectivament té que pagar perquè està perduint un perjuí mentre l'altre se beneficia. És molt senzill. Tenim 6 anys per davant. El 2026 ja es començaran a empeltar l'anador cot. Tenim un poc de temps. Jo sí que li aconsejo en aquest sentit. I si vol, li ho farem en permís d'un informe, ho va acceptar, i anem a fer-li un informe sobre aquest tema. Llibereu alguns inspectors, que no fa falta que vagin parcel·la per parcel·la, que agarren termes, que agarren terminos, partides, que vagin allí mirant, 70 anys, vegin espinals que poden tindre. Això ja per l'any que ve. Per d'ací sí. 2 anys el mateix, ja 3 anys el mateix. Vostè d'ací, quan arriba a soltar, o sigui, a acabar la protecció de l'anador cot, s'encontrarem que té ja un estudi fet estadístic de quines són les zones que estan produint pinyol, quin tipus de pinyols o quan produeixen. La majoria no van a produir pinyol. Home, és que un any se produeix pinyol. Bueno, un any és que és un any anormal en aquest sentit. Per una raó, degut a la menor collita, un arbre, quan té menor collita, sempre fa floracions de distintes, més adelantades i més atrasades. Pot ser que algun tipus de floració més atrasada s'hagi solapat en algun tipus de varietat que hagi polinitzat. Però això no és la no tònica general. Això és, i normalment també t'hi diré una altra cosa. Dic, és que inclús hi ha colmenes amagades per dins d'alguns horts, llavors això també produeix. Perquè, clar, a l'haver menys flor, pues les abelles encara van a puestos encara on hi ha més flor.
Claro.
I, per tant, ho tenen molt senzill. Quan arriben a voler meltar, la primera cosa que tenen a fer vostès és publicitar la norma. Senyores, el qui perjudica paga. Per tant, aquell senyor que vaja a empeltar nador cot, que sàpia que tenim un estudi fet de el percentatge de pinyol que n'hi ha ahí, que normalment en tota la plana baixa no n'hi ha horts, pràcticament en pinyol, i quan vostè empelte la varietat, la nador cot, lògicament produirà pinyols. Entonces, claro, els veïns se queixaran. Quin és el perjuí que va produir-los? 2.000 euros per fàneca, per hectàrea, 3.000, 10.000, 15.000. Vostè que ha empeltat la norcot té que pagar-la. Ah, no? Sí, home, sí. Vostè està perjudicant a uns altres per ficar una varietat que polinitza. I és que volien ficar colmenes, que les fiquen. Que les fiquen. Però quan fiquen les colmenes i n'hi hagi pinyol, que sàpien que aixes colmenes han col·locat en un ràdio d'acció el perjuí que paguen els colmenes o paguen els apicultors. Ja veurem. Entonces, el que sigui més guapo, pues, com el que diu el refran valencià, el més xulo, pitaor, no?
Sí.
Per tant, que sàpien tant els apicultors com els que van empeltar la possible varietat nador cot quan s'allibere, que se van encontrar en un problema perquè vostès l'únic que tindran serà un decret dient que el que perjudica paga. Claro, este tema se va quedar sorprès perquè per lo menys no l'ha plantejat ningú. Entonces, vam estar parlant i comentant quins són els aspectes, perquè, claro, i diu, jo no puc ficar ahí inspector, però no fa falta que es fiqui tot l'any. Simplement, una vegada se produís la taronja i ja tingui un tamanet, sent que, escolta, que jo passejar un arbre, quan vaig a veure si té una plaga, jo no me'l passeje arbre per arbre. Jo entre per una zona, me'n vaig pagar a l'esquerra, pagar a la dreta, pagar allà, pegar així, i en 3 o 4 minuts jo mira l'ordi, que els pictors fan igual, se van de curves, de forma, és a dir, poden perfectament traure un estudi que reflegi en molta fiabilitat, efectivament, si això produeix, o sigui, si n'hi ha pinyol en aquesta zona o no n'hi ha. i després, quan vinga el segon, que els apicultors vulguin ficar colmenes o que els que vulguin empeltar l'Anna d'Orcot, pues que sàpiguen que se van encontrar que si produeixen eixe perjuí els agricultors del costat, tenen que pagar.
Cada cas assumisca les seues conseqüències, no?
Exactament.
Entonces, se va parlar de donar ajuda a,
sí,
als apicultors.
Sí, però el que passa és que entonces vam quedar en que nosaltres li faríem un informe. I diu, pues fem un informe. Sí, sí, no, nosaltres li farem. Li farem, li explicarem tot el tema, el tenim molt clar nosaltres, i quan el tinguem ja, li pegarem una trucada per telèfon, vol que mos digam i li explique o li ho enviem, en fi, així no vam quedar.
És a dir, els va escoltar.
Sí, 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 es va escoltar i, a més, aquesta idea...
I està oberta a recibir aquest informe.
És que el tema de l'Anna d'Orcot, que fins ara no s'ha parlat ni s'ha dit públicament, ni ho ha dit ningú, i jo ja fa temps, en la nostra associació, fa temps que anem dient-ho, i és que m'agradaria veure un debat, a veure què fem quan s'acabi la protecció. Fins ara no sabia comentar res absolutament, però sí que me diu ell que diu que en l'interior de la conselleria, des que van assumir la conselleria, ells són conscients que se pot produir un gran problema quan acabi la protecció de l'Anna d'Orcot per la gran polinització que fa esta veritat.
En este cas, seria dins de la legislatura actual, perquè seria en el 2026.
A veure, clar, clar, clar.
Per és tant, que... el problema se'l trobarien ells. Sabe què passa? Saps què passa, Pepe? Que els, pareix que els polítics passen i no tinguen després la conseqüència de les decisions que han pres.
A més que lo que,
si
lo
no
que...
els toca el problema d'ells en la seva legislatura, clar.
Bueno, és que ells polítics s'equivoquen totalment. Uno de fer un projecte, pa, veure, jo si 4 anys vaig a solucionar els problemes dels 4 anys i el que vinga darrere que s'apanya, no? Però, val més que no se fiquen política, vaig a ser a casa.
Sí que havien parlat d'ajudar els apicultors, de posar ajudes per als apicultors.
No, els apicultors, per lo vist, pareixer ser, per lo que va, nosaltres no li vam preguntar, si al cap el que passa en l'apicultura tampoc ens interessa en aquest sentit, pareix ser que els apicultors antes tenien moltes ajudes. Entonces, en aquest temps que van tindre moltes ajudes, ells van multiplicar colmenes. Bé, no sé si jo serà veritat o mentira, però és que ara pareix ser que no tenen aquest tipus d'ajudes. A més, la diferència que n'hi ha també en aquesta conselleria de les anteriors te la diré molt clara. És que quan primer, que en l'anterior consellera Isaura Navarro ni en siquiera la Mireia Moya, nosaltres no hem pogut parlar mai amb ells. Ells han enviat escrits i demanen visites i entrevistes i no hi ha hagut forma de parlar amb ells ni res, ni comentar-los. Inclús dins del que és l'escrit li comentàvem el punt que volíem tractar i parlar i no ens han contestat mai. En
i li proposaven solucions?
No, l'única solució d'ells era l'ecologia. És l'única solució que ens traien aquestes dues persones.
Van parlar de fertilització?
Sí que van parlar de fertilització. Que, i vam parlar del tema de fertilització perquè és un problema que també anem a tindre, el anem a tindre perquè l'Europa, de la forma que va retallar tant els fitosanitaris
clar, com més que de fertilització, de fertilitzants.
De fertilitzants.
Vam parlar...
Ahí sí que te puc
o de pesticides.
Ahí sí te puc dir jo... nosaltres tenim a l'associació una persona que és membre de la Junta. És una persona que li agrada molt el camp. Li agrada molt fer experiments, revisar això, investigar. Ell totes les setmanes se'n va, ell i algun amic i això. I este va comentar algo que jo tenia conegut d'oïdes, però jo sabia que ell en el cabet que té el cabet molt despegat, va dir, va parlar de la fertilització regenerativa. Que per cert, li va caure molt interessant al secretari. És un tipus de fertilització, te diré per lo que vam estar comentant allí, jo no ho conec a fons ni mucho menos, però per lo que li vas a parlar jo vaig comprendre perfectament per on anava el tema. Se tracta de que, per exemple, el que avui se fertilitza per mig de les societats, perquè se dona una fertilització bàsica i, a més, no se té en compte que n'hi ha taronges més primerenques i taronges més tardanes. Hi ha, per exemple, pues, palències que ixen a madurar pues, el mes de maig i n'hi ha taronges com és, pot ser la Clement Ruí, que el mes de setembre i el mes d'octubre ja estan. Entonces, aquesta fertilització bàsica, per tots igual, pues, perjudica la diferència de taronges. Entonces, la base està en que cada propietari
sí
abona el seu hort. Dius, bueno, i com és possible que s'abona el seu hort? El propietari? Dius, mira, les societats que tiren l'aigua limpia. Això és algo que costarà que l'agricultor comprenga perfectament, perquè, clar, el primer que pensa un agricultor, i jo el primer que vaig pensar, dic, escolta, però això ens va costar més diners. Diu, sí, però és que compensa perfectament, perquè el que és la fertilització ens va costar moltíssim menys del que ara costa. Per tant, no és que te compensa, ens queda amunt, encara te dona avantatge el que estic jo dient. O sigui, automàticament, ahir li va dir el conseller, escolta, doncs fem-me un informe. Dic, jo també li vaig dir, anem a fer un informe i traure matemàtiques per dir-li a l'agricultor, mira, aquest tipus de fertilització te va solucionar els problemes de fertilització dels arbres, perquè cada arbre, cada collita que fa, o sigui, cada producció que fa un hort necessita el suficient fertilitzant per aguantar aquesta collita. Si tu li dones menys fertilització, menys collita. Si tu li dones més collita. En el sentit de que l'aliment està alimentat i ell replega i aprofita tota l'ajuda que té en els abonos i en la fertilització. Entonces, el que se trata és, per exemple, de la mateixa forma que se fa un tanque pulveritzar, pues, s'enganxa el tanque en el producte ficat, s'enganxa les gomes, se tira i se fertilitza. Que conforme parlàvem allí, se parlava de en 4 o 5 vegades a l'any és més que suficient. Ho dic jo d'una forma molt cautelosa, perquè, clar, fa falta fer l'estudi, efectivament. Sobretot, el radica principalment que aquest tipus de fertilització regenerativa té que replicar molt definit cada material, cada matèria prima o cada producte, cada mineral que necessita l'arbre. És a dir, si necessita un 0,2, sí, no li donen un 0,10. Uh-huh. Si necessita un 0,15, tu no li dones un 0,3. Vull dir, que la fertilització siga compensable.
Personalitzada, ja està.
Exactament. En les necessitats de l'arbre, en les necessitats de la zona. T'encontraràs tu una zona millor que necessitarà més aliments perquè està més...
Per la composició de la terra o per el tipus d'agricultura que ha tingut.
Entonces, això, ens va explicar ell allí, uh-huh, resulta moltíssim més barat que els abonos químics i també com els abonos orgànics. Què passa? Que això ens compensa el que tingues més gasto, en el sentit de que, claro, tu tindràs que manar el teu tanque o tindràs que llogar a la cooperativa o a la casa d'insecticides que tingues, dir, mira, col·loca'm aquest tanque i tal, vagin allí, xofen les gobes i, clar, això resulta més costós que si te fiquen l'abono des de la matriz. Ara, conforme estan fent les societats, i això se reparteix l'abono per tot el terme. Entonces, la diferència de cost entre una cosa que és molt més barata i una altra que és més cara, s'ha de veure efectivament que siga viable per fer això.
Home, a lo millor sí compensa en el sentit que les collites són millors. Anem a veure.
Perquè li dones a l'arbre el que necessita cada hort i cada zona i cada pis, cada terreno.
I s'evitaria o s'estalviraria en fertilitzants
químics
a nivell global?
Pues possiblement, conforme m'explica, sí. Possiblement, sí. Perquè el que se tracta és de regenerar. Uh-huh. A veure, el fem, quan nosaltres tirem el fem,
claro,
el fem no alimenta per si, sinó que el fem produeix bactèries, que aquestes bactèries pues, desenvolupen uh-huh el fertilitzant que necessita. Ajuda, perquè allà hi ha que ho transforma i tal. Claro, en aquest cas, conforme parlem, primer que els abonats químics ja no fan falta.
Claro.
El que fa falta és encontrar la fórmula que ell la té quasi confeccionant, en aquest sentit, perquè a més ell està provant, aquest amic meu, que és molt bona persona. Està allà en l'associació i jo m'alegre molt de tindre allí perquè és un cabet molt despejat i sobretot en aquestes coses te parla molt clar. Ell està ja segurament provant en alguns horts.
Però està molt bé que ho trasladen a la conselleria.
Sí, perquè és possiblement algo que ens podríem evitar tindre després, que si ens eliminen fertilitzants i no tenim altra opció, que no ens passi el que ens ha passat en un any en la comunitat de Regals, de Nules i Mascarell. Uh-huh. O sigui que no, ja ha passat també així en Villarreal, ja ha passat també en les Alqueries i en moltes zones. Avui vas tu per el terme i veus arbres que, la veritat, jo no he vist mai el terme tan desfet, era un color opaco, un color lleig.
Tan maltractat.
Sí, exactament, exactament. Entonces, això ens ho evitaríem, perquè nosaltres tenim un gran problema en la comunitat Regants ara d'allí de Nules. Després demà tenim una assemblea, i serà una assemblea complicada.
Dura.
Exacte, dura. Però això és algo que és responsable la mateixa Junta de Govern de la comunitat Regants, perquè, lògicament, el tècnic és el que dona la informació, el que s'ha de tirar, però ells tenen que vigilar que efectivament és efectiu.
Això funcione com toca, clar.
I nosaltres va ser així en la ràdio quan vam donar el primer avís de que, ojo, algo està passant en el terme que està ficant-se molt groc perquè no deu de recibir la suficient fertilització i està ficant-se groc. Claro, a partir d'ahir ja se van començar els agricultors a soltar-se i dir, no, a mi també em passa i jo també ho veig. I
clar,
tal.
Clar, clar, clar.
I quins eren els que no ho tenien? Pues aquells que havien abonat en el mes de març ho havien tirat abono el mes d'abril. Claro, havien aportat l'abono que per la
el nutrient no que li faltava.
Entonces, este tipus d'abonat, de fertilització, que estem plantejant, ell s'ha compromès a fer un informe, l'ajudarà en aquest sentit, i li trasladarem a Conselleria. Quan es tinguin fets els dos, tant el del tema de la pinyola com el tema este, demanarem una visita a la Conselleria, es trasladarem l'informe i que ells ho estudien.
Supose que del cotonet també van parlar, perquè clar, el cotonet està ahí, eh?
Sí, el cotonet està ahí i és algo que ens preocupa a tots, perquè encara que estiguem en el mes de desembre, el cotonet es comença a aparèixer en el mes de febrer. De moment, com aquell que diu, toquem madera i esperem que no se fique en la situació que se va ficar fa uns 3 o 4 anys. Però el que sí que li vam dir és que avui no tenim mitjos per defendre-nos contra el cotonet. Perquè, ojo, que no me diguen a mi que lo que els depredadors que s'han soltat o els parasitoides que s'han soltat, mire, això és impossible que hagi arribat.
Vostè diu que no ens veiem com fa 2 o 3 anys i durant aquests 2 o 3 anys posteriors, què els ha protegit?
Vosaltres ja teníem primer el clorpirifos i després el metilclorpirifos. I després, fa 2 anys...
Quan el prohibissen, prolifera...
Quan recordes les vegades que nosaltres hem peleat... Hem estat un any i mig peleant en tots els escrits i argumentant. Tots els escrits que ens enviava, nosaltres enviàvem a Conselleria o al Ministeri i ens contestaven, nosaltres argumentant que el que ells ens diuen era impossible, que no eren eficaços. A més, en proves i, a més, en aportació de documents de cooperatives agrícoles, de cases d'insecticides, efectivament, que tots reconeixien que l'eficàcia màxima en aquells productes era màxima un 50%. Què ha ocorrit enguany? Pues jo no he vist ningun informe de Conselleria ni ningun informe de Líbia de per dir, bueno, per quin motiu enguany la plaga ha tingut tan poqueta incidència?
Claro, le pregunte, vostè per què creu?
Jo, nosaltres ens ho hem preguntat molt. El primer que jo he detectat és dir, bueno, no ha tingut incidència, però és que formigues n'han hagut moltíssim més menys que n'hi ha. Antes ficaves la mà en un taronger i automàticament s'omplien ja de formigues. Ara no veus, no han vist quasi formigues. I la formiga és el principal transmissor del cotonet, del de l'arbre. Pot haver ocorrit que per un H per B, que han tretat algun producte o algo, qualsevol tipus d'abono que ha afectat a les formigues, és que nosaltres no som investigadors.
La
no?
climatologia ha sigut igual que tots els anys?
La climatologia jo la conec molts anys. Jo he conegut calor en desembre, tindre una vieja màniga en camisa i avant, celebrar en camisa i avant, és a dir, perquè tenies una calor tremenda, un mes de gener tremendo de calor, que els arbres estaven moent, i el més perillós que ocorria entonces és que ixa fruta que se cull quan l'arbre està movent és molt perillosa perquè no té la consistència que té una fruta que està quan l'arbre està adormit. Entonces, jo me recorde, no puc dir-te els anys que ven, però nosaltres entonces estem treballant en taronja, germans, jo i els meus germans estem treballant en taronja. I una de les coses que van donar precisament és que dir, bueno, es pot suplir que la fruta, ens diguin que ha arribat en un 10% podrida o en un 5%, que n'hi ha vagó que el torren perquè és quasi tot podrit. El primer que vam fer, jo vaig fer, va dir, s'ha acabat de protegir els vagons o els camions en cartó contra el fred, fora. Evitar, entonces ja no es van protegir. Durant 15 dies o 20 dies, jo crec que no se va salvar ningú comerç, ninguna cooperativa de que li arribara algun envio al mercat en podrit. Per què era? Estava movent, n'hi havia mogudes, mogudes completament en el mes de gener, en tots els arbres mogudes, claro, al moure l'arbre, la taronja també, menja, o sigui, la taronja és un ser viu. La faceta que passa la taronja és, tu cull una taronja, la fiques en el caixó i la dus a l'almacén, la fiques a la cama, sí. O sigui, la taronja ahí se queda com dormida. Però en quan tu la tires a la màquina per treballar-la, ja taronja el procés reviva, torna a reviure. Entonces, cada dia que passa, després de que l'has menjat per segon vega, és més perillós que si tu la tens parar. O sigui, la taronja, ahir que és com si despertara i entonces avança més en la seva vida, en la seva
maduració.
Entonces, és més fàcil que podris que arribin males condicions si tu ho esperes molt. Per això, quan sempre em dic que la taronja el millor que podria ser és la culls, la tens 4 o 5 dies perquè se porgui un poc i pues enviar-la, que és conforme millor aplega al mercat. Si tu la deixes a l'almacén un X temps, la tindràs dormida, i la podrien ser alguna millor que està punxada o alguna cosa. Però en quan tu tires la taronja a les màquines i es comences el procés de selecció, de ficar les pastilles,
sí,
la taronja es comença, és com si tornara a recuperar la vida, i ahí entonces té la vida molt més curta. Bueno, claro, això ho hem viscut en gener, han viscut la calor en desembre, han viscut gelades en final de març, jo les he viscut, és a mi que no me parlen de canvi climàtic, a mi no me diguen a tonteries d'estes perquè el canvi climàtic estan parlant-nos de fa 5 milions d'anys i resulta que d'ací un mes no saben dir-nos quin temps farà.
Però el fet de que el cotonet no hagi tingut tanta presència ha tingut que veure en la menor presència de les formigues.
Això i pepilament. Això és algo...
no ha tingut que veure res en el temps, en l'oratge.
Ja t'he dit
que cada any és d'una manera.
Que jo no sóc investigador, però que el fet de que la formiga no aparega significa que el cotonet no té el transmissor que li puja a dalt dels arbres i el més felicita. Si tu vas a un poble o un altre i tens un cotxe, vas més ràpid, però si tens que anar a peu, pues vas, però arribes més tard.
Però cert que enguany hi ha hagut menys formiga, eh?
Menys formiga, no, però moltíssima menys. Moltíssima menys.
Sempre traiem algo bo, eh? D'estes
entrevistes. Lo que passa és el que jo tiro en falta. És dir, a veure, no vulguin investigar varietats, a veure quina és la millor varietat del món. ¿Vale? Me pareix molt bé que investiguin vostè quin tipus de varietats poden treballar. Però, per exemple, l'altre dia vaig estar llegint el tema de les varietats. En el grup de mandarines hi ha més de 400 varietats distintes. Escolta, que el mercat, quan jo arribo al mercat a consum o al supermercat, al este Correfour o a Mercadona, jo només veig ahí un basquet o dos de clementines de llevant. No n'hi ha tantes varietats que n'hi ha allà, també n'hi ha una. Totes mesclades, per culpa de vostès. Sí, senyor. Perquè no se saben respectar. Perquè tu mires les pomes, i tu mires les pomes i veus la poma Pigladi, que està en un basquet. Tu mires la Delicius, que està en altre basquet. Tu mires la Royal Gala, que està en altre basquet. Tu mires la Golden, que està en altre basquet. A mi, per l'amor de Déu, hi ha 7, 8 o 10 basquets diferents, que totes les millors...
I per què no passa la taronja?
Pues perquè no s'han fet respectar. La taronja, jo què sé, que l'han agarrat com una... A veure, com un producte ja... Com la sardina, que com la but de tant, pues no té valor. O sigui, no sé si és que ha sigut això. És el mateix que passa amb la taronja. La taronja, tres quartos de lo mismo. N'hi ha moltíssimes varietats de taronja. Però tu veus allí, en l'època de... A més, que no lleven ni els lletreros, que això és una altra qüestió. O sigui, que tu veus, per exemple, València en la tren que està ficant navelines, o veus tu Clementina Nuglera que està ficant Villa, o estàs tu parlant d'altra varietat i fica Orri.
Pues tenim que donar-los un toc d'atenció, és a dir, respecteu-nos perquè nosaltres, la gent, la que està pendent de que isquen els cítrics com toca, sí que ens respectem entre nosaltres, no, Pepe?
Mira, el querer ser ignorante també conlleva la pena. I per desgràcia, en la situació que estem, pues, no han sabut ni defendre el mercat, no han sabut ni siquiera defendre el sector, i el que més pot ocorrir és que d'ací, pues, ja no te pare molts anys. Qui quedarà així? Perquè ara, per exemple, tu hauràs sentit anomenar lo del capital riesgo, que se va allí en un puesto de mercat d'abastos, de l'altre de la mañana, tanca totes les parades i tot això.
I s'acabó. Pepe, no mos queda més temps. I mira que tenim coses sempre que parlar.
Sí, només vull comentar una cosa. És el tema de que li van demanar a la conselleria que ens facilitara la documentació de quina forma podríem l'Associació d'Agricultors de Nules, en la Càmera Agrària, allà on tenim l'oficina, que se tramitara la PAC als agricultors, si no tingueren que anar ni a la Vall ni a Villarreal.
Agilitzar les coses. Pues Pepe Montagut, president d'AIDAN, gràcies per haver estat així.
Bon dia a tots.